Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
El judici de l'1 d'octubre arrenca demà al Tribunal Suprem amb les qüestions prèvies, un procés judicial que s'haurà a la banqueta dels acusats. Alguns sabadellencs com Carme Forcadell i Jordi Cuixart, investigats, entre altres delictes, per rebel·lió i sedició. També està cridat a declarar, en aquest cas per desobediència i organització criminal, l'exsecretari tercer de la Mesa del Parlament al Vallèsà, Joan Josep Nuet. En una entrevista al magazín El Matí, Nuet ha subratllat avui que el judici de l'UO ve marcat per prejudicis ja en les deliberacions prèvies.
Anem a un judici polític basat en un criteri polític i que la seva sentència també tindrà elements polítics, perquè realment el que s'està fent és reinterpretant el Codi Penal, reinterpretant la llei i adaptant la llei a unes circumstàncies polítiques que són les que ens hem trobat doncs, aquí a Catalunya.
A diferència de la resta d'encausats, Nuet haurà de declarar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i no al Tribunal Suprem. De moment no hi ha data per a la seva compareixença. Amb la cita judicial que ha de marcar l'actualitat de les pròximes setmanes, encetem el Notícies Migdia d'aquest dilluns 11 de febrer.
Titulars.
Elena Molist, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
El projecte d'urbanització del passeig sorgit del soterrament dels ferrocarrils a Can Feu es coneixerà aquest divendres.
Sortirà d'un concurs d'idees seguint el model del Parc del Nord. Les 6 propostes finalistes estan exposades al Centre Cívic de Gràcia perquè els veïns puguin dir-hi la seva.
I en els pròxims minuts els coneixerem en detall en un reportatge que ha elaborat la mateixa Elena Molist. Renfe treballa per restablir demà mateix el servei habitual de la línia R4.
La circulació de trens està interrompuda des de divendres entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa i entre Sant Vicenç de Castellet i Calaf. Tot plegat per un accident entre 2 trens a l'altura de Castellgalí per raons que encara s'estan investigant. Antonio Carmona és portaveu de Renfe a Catalunya.
Fins que no tinguem totes les dades no podrem explicar què va passar. I sobretot és analitzar què va passar, que és, quines errades es van cometre i el que és tan important com això és quines solucions s'han d'adoptar per evitar que es pugui produir un accident d'aquest tipus, ja sigui aquí o qualsevol altre punt de la xarxa.
Arran del xoc, la maquinista d'un dels combois de 26 anys va morir.
Llums i ombres per a l'esport sabadellenc. L'últim cap de setmana, el Natació Sabadell de waterpolo femení ha aconseguit la 15a Copa de la Reina de l'entitat, un triomf que contrasta amb la derrota encaixada pel Centre d'Esports a Ontinyent.
Sobretot per la imatge transmesa pels arlequinats al Clariano. Ara els de Quico Ramírez miren cap a baix, ja cap a la zona de descens, és a només 4 punts. Tant el triomf de l'Astralpul a Sant Feliu com la desfeta sabadellenca a Ontinyent s'entrarà a partir de les 2 al programa Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Comencem setmana i ara ens fixem en quina és la previsió del temps per avui, per les pròximes hores. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, continuem tenint el cel força serenat encara amb núvols, però cap al sud de les comarques de Girona, nord de Barcelona, amb aquests plogims que poden anar caient durant el dia. Tot i això, si arriben a caure seran 4 gotes i no més. També aquest cel més tapat cap a la cara nord del Pirineu i a la resta de Catalunya, que tindrem un ambient força agradable, amb força domini del sol, i això sí, amb aquest vent que s'ha de deixar notar, amb aquesta tramuntana que es deixarà notar cap a la zona de l'Alt Empordà o bé el mestral també cap a les Terres de l'Ebre. Pel que fa a les temperatures, ja són més altes que a primera hora del matí. Tenim valors que estan rondant els 12-13 graus, puntualment 14 graus cap a la zona d'Alcanar, i temperatures ja que estan bé, estan voltant els 9-10 graus cap a l'interior. Per tant, un ambient agradable i amb màximes que han d'anar pujant. Tot i això, aquestes temperatures màximes que comentàvem quedaran una miqueta més baixes que les d'ahir. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Fixem ara en com funciona aquesta hora el transport públic. Cristina Adrián, des del Transmet, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Primer de tot, informar que els treballs al tram on es va produir l'accident ferroviari de divendres obliguen a donar servei alternatiu per carretera entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa a la línia R4 Rodalies de Catalunya. També es dona servei alternatiu de bus llançadora a les línies T5 i T6 del Trambassós entre Glòries i Can Jaume Andreu, en aquest cas per les obres de la plaça de les Glòries. La resta de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona circulen a normalitat segons els diferents operadors. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Cristina. Molt bon dia. I pel que fa al trànsit, hem de destacar aquesta hora una incidència a la C-16 Vacarisses, on s'ha hagut de tallar un carril en direcció a Terrassa per tasques de retirada d'un camió avariat. En aquest punt hi ha trànsit intens a conseqüència, com us dèiem, de la retirada d'un camió avariat. I a l'autovia A2 també hi ha un carril tallat, en aquest cas a Bellpuig, en direcció a Lleida, també a conseqüència d'un vehicle avariat, i a cues de fins a mig quilòmetre.
La notícia del dia.
El Tribunal Suprem acull a partir de demà el judici de l'1 d'octubre un procediment judicial amb molta participació per part de Sabadell i també del Vallès Occidental. Al banc dels acusats s'hi asseuran dos sabadellencs, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i el president d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart. A més, també hi haurà dos vallesans més, el terrassenc Josep Rull i el santcugatenc Raül Romeva. En total, però, són 16 les persones que seran jutjades al Suprem, 9 de les quals estan en presó preventiva. En aquest judici participaran com a mínim dos sabadellencs com a testimonis. Són el president d'Esquerra, Santi Valls, i el tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernández. A banda del judici a Madrid, que ja té data, hi ha un procediment paral·lel que tindrà lloc al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i que encara no està assenyalat. Allà hi estan acusats la resta de membres de la Mesa del Parlament i la presidenta de la CUP, Mireia Boya. I en aquest apartat també hi ha representació vallesana a través de l'exvicepresident primer de la Mesa, l'exalcalde de Castellà, Lluís Cruz, i l'exsecretari tercer de la Mesa i veí de Montcada, Joan Josep Nuet. Nuet ha explicat avui al programa Al Matí de Ràdio Sabadell que el judici està viciat perquè hi ha molts perjudicis que marcaran la deliberació, Helena.
L'actual diputat de Catalunya en Comú, Podem, ha assegurat que per escriure tot l'atestat i les acusacions als líders polítics s'ha fet una reinterpretació del Codi Penal. Per exemple, Nuet assenyala el concepte de violència que s'ha volgut associar a tot el procés i que, segons ell, no ha existit de cap manera. Com a membre de la Mesa de la Cambra Catalana, l'exsecretari tercer s'ha mostrat sorprès del fet que la causa de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, que d'ell s'hagi separat de la resta de la mesa i sigui jutjada pel Suprem.
Es va aïllar també a la presidenta Forcadell de la resta de la mesa perquè se la vol castigar d'una forma especial per ser la presidenta i perquè, en definitiva, ella i alguns membres del govern, els membres del govern que es jutja, són caps de turc d'una causa política i el que es vol fer és una sentència exemplaritzant perquè tots els catalans aprenguin que el que es porta malament doncs rep cop de bastó fort. No?
Nuet està acusat de desobediència i organització criminal, uns càrrecs pels quals la Fiscalia de l'Estat li demana una pena d'un any i 8 mesos d'inhabilitació i una multa de 30.000 euros. D'altra banda, l'advocacia de l'Estat rebaixa la pena a una inhabilitació d'un any i 4 mesos. Finalment, Vox li demana 12 anys de presó. Tot plegat, assegura, per permetre que la cambra catalana es pogués debatre sobre unes idees, un fet que, diu, no hauria de ser mai censurable. En aquesta línia, el diputat de Catalunya en Comú Podem sentencia que el que està en joc al judici no és la independència, sinó la democràcia.
No estem parlant d'independència. Això ja fa temps que ha passat a una altra fase. Estem parlant de democràcia. Aquí, en aquest judici, no ens juguem si la independència quedarà avalada o no quedarà avalada. El que ens juguem és si la democràcia quedarà tocada o no quedarà tocada. I, per tant, em sento realment doncs, molt acompanyat.
La Fundació Alternativa ha posat en marxa una campanya per sufragar les costes del judici de l'exsecretari de la Mesa del Parlament sota l'etiqueta Tots som Nuet, una iniciativa a través de la qual, assegura, ha notat el suport i l'aixopluc de molts sectors de la societat catalana, siguin o no independentistes.
L'excoordinador comarcal d'Esquerra Unida i Alternativa també ha tingut paraules pel panorama polític actual a Sabadell en la prèvia de les municipals del maig. Nuet ha lamentat que l'espai dels comuns s'hagi desmembrat, però això sí, ha celebrat que EUiA hagi decidit desmarcar-se per penalitzar l'actitud de part dels comuns. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Nuet s'ha referit al fet que el seu parer dins dels comuns a Sabadell es va fer fora a Podem Sabadell per la voluntat de la seva número 1, Marta Morell, d'optar a ser la cap de llista de la confluència. Ho ha explicat amb aquestes paraules.
crec que hi ha hagut un error molt greu per intentar expulsar Podem i per lluitar per aquesta capçalera de llista a qualsevol preu, perquè ens entenguem, no? Però això ho qualifico des del punt de vista polític com un greu error polític que no s'ha de premiar, no ha de tenir premi, la gent que vol trencar i la gent que vol d'alguna forma fer-se amb una llista a qualsevol preu no ha de tenir premi. Però...
Una realitat que creu que és inevitablement una mala notícia per les esquerres a Sabadell, però tot i això considera que hi ha hagut determinades actituds en el si de Sabadell en Comú que no podien quedar impunes.
Però és veritat que jo crec que bueno, doncs hi ha gent que a vegades creu que està tocada de la mà de Déu i que els llocs a la llista els hi toca per mandat diví, no? I això no és correcte. Crec que a Sabadell tenien que haver hagut unes primàries i si la gent de Podem es volia presentar tenia dret a fer-ho i a la millor guanyava aquestes primàries.
Esquerra Unida Sabadell es presentarà finalment en coalició amb Podem Sabadell, una confluència que, si bé liderarà amb tota probabilitat Marta Morell de Podem, encara no té ni llista ni nom definit.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
El projecte d'urbanització del passeig fruit del soterrament del tren a Can Feu es coneixerà aquest divendres. La proposta guanyadora sortirà d'un concurs d'idees similar al que ja s'ha fet amb el Parc del Nord. En aquest cas, són 6 els projectes finalistes que ara se sotmeten a un procés participatiu on els sabadellencs voten el projecte que volen que es faci realitat. Si us ha picat la curiositat, anem a conèixer quins són els 6 projectes finalistes i les seves particularitats. Ens els detalla en aquest reportatge l'Helena Molist.
Calma.
El primer projecte planteja un llarg camí anomenat Calma, que uneix el castell de Can Feu amb l'estació dels ferrocarrils. Al llarg d'aquest camí podrem trobar zones de jocs infantils per als més petits del barri. Un dels elements més destacats és la renovació que es duria a terme a la zona del castell. Es recuperaria el parc agrícola, però a la vegada s'introduiria un parc d'atletisme.
Camí del bosc.
Tal com indica el seu nom, aquest projecte planteja introduir molta vegetació i natura en aquesta zona de la ciutat. Un dels elements més innovadors, però, és la creació de travesses al terra per simular d'aquesta manera la forma del tren.
Una rèplica de les travesses que com simularien com si fos el tren. Que el tren passa per sota, per sobre, doncs, en aquest parc lineal també plantegen que hi hagi aquests elements com unes travesses al terra, com element també...
Aquest projecte també planteja la recuperació d'una glorieta inicialment instal·lada a la plaça Doctor Robert, en aquest cas, però, traslladar-la a aquesta zona de la ciutat.
Hàbitats i espai.
Aquest projecte diferenciat entre els diferents hàbitats que s'instal·len més concretament planteja construir 4 zones de vegetació diferents.
Hàbitat al·lòcton, a l'estació, hàbitat cultural, en aquesta plaça del temps on hi ha la passarel·la de vianants, hàbitat patrimonial al bosc de Can Feu, per tant, vegetació, la que hi ha ara al bosc de Can Feu, reforçar-la, i un hàbitat autòcton a la plaça del satèl·lit, que és aquesta zona del planeta.
Pel que fa a la plaça de l'estació dels ferrocarrils, hi construirien unes graderies i una pèrgola per poder gaudir de la plaça amb tranquil·litat.
Sojón secret.
Un dels punts forts d'aquest quart projecte és la integració de l'edifici històric de la plaça Anselm Clavé, un edifici que l'Ajuntament de Sabadell ha comprat i reconstruirà en un edifici d'emissions zero. Aquest projecte, però, també planteja la construcció d'una bassa per a poder fer el drenatge de l'aigua. I el projecte també planteja reduir l'aparcament de la plaça Anselm Clavé a la mínima expressió.
Xarxa biològica.
Aquest projecte utilitza una figura geomètrica com a base de la seva construcció.
Que agafa un element bàsic d'una xarxa, que és, per exemple, un hexàgon, un polígon en forma d'hexàgon, i l'utilitza com un element a repetir que li dona forma tant al terra com a altres àmbits. No? I veiem que aquest hexàgon es va reproduint en aquest paviment més tou o en alguns àmbits més durs durant tot el passeig, que diuen que ha de ser tota una canòpia molt arbòria, insisteixen molt que hi ha arbres de punta a punta, tot aquest gran passeig lineal, i utilitzen aquesta forma de l'hexàgon, que és una forma similar al rus de les vespes o a la forma que tenen, si miréssim al microscopi, les cèl·lules vegetals.
El projecte també planteja la creació d'un auditori que aniria instal·lat a la part posterior del castell de Can Feu.
Teixint els barris.
Aquest projecte és l'únic que elimina la passarel·la de vianants a la zona de la Rambla Ibèria, en el seu lloc, i crea 2 passos de zebra molt amples. Perquè els cotxes siguin conscients que estan passant per una zona prioritària pels vianants, la carretera, és a dir, la Ronda Ibèria, s'alçarà en el seu pas per aquest encreuament. La ciutadania pot ajudar a decidir quin serà el projecte guanyador mitjançant el seu vot, a través de les urnes al Centre Cívic de Gràcia o a través del portal web decidim.sabadell.cat.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Canviem de tema quan són 3:15. La delegació sindical d'UGT a la policia municipal veu com una revenja la sanció imposada a l'agent Iñaki Aldaz. Des d'UGT consideren que s'ha volgut castigar l'actual enllaç sindical suspenent-lo de sou i feina durant 2 mesos. Tot plegat, diuen, per haver criticat les decisions preses pel govern municipal sobre el funcionament del cos de seguretat, un extrem que des de l'Ajuntament han desmentit avui.
Des de l'1 de febrer, el policia municipal està suspès de sou i feina. Segons UGT, la mesura és una represàlia per haver-se posat en contra de les accions que restarien efectivitat a les funcions del cos de seguretat local. El regidor de Serveis Municipals, Lluís Pere Arnau, nega aquest extrem i recorda que els fets que han suposat l'obertura de l'expedient es remunten a l'octubre del 2016, quan el DAF encara no era enllaç sindical.
Jo crec que s'estan intentant confondre les coses, no s'explica tot tal com és, sinó es dona a entendre que s'està perseguint, doncs, una actuació, que hi ha una persecució sindical, i en absolut, vull dir, evidentment, cadascú pot tenir els seus punts de vista i poden ser més coincidents o més divergents o diferents, però en tot cas nosaltres no fem, des de l'Ajuntament, des d'aquest equip de govern, no hi ha una persecució sindical a cap força sindical.
Així mateix, Pere Arnau també apunta que la sanció no l'ha imposat el govern municipal, sinó el Departament d'Interior. Tot plegat, diu, després que el DAF hagi emprès accions que consideren perjudicials per al dia a dia del cos.
El que sí que és veritat, que la llibertat d'expressió, doncs, no és que tingui límits, sinó és que si tu estàs generant un clima d'insubordinació dins del cos, doncs, evidentment, hi ha coses que no es poden... cap govern pot tolerar. I, per tant, el que hem fet des del govern, el que s'ha fet és donar suport a la prefectura, perquè la prefectura, o l'intendent major, i la prefectura de policia és qui coneix l'estat del cos i qui coneix com ha de gestionar aquesta situació. I nosaltres en el seu moment vam donar suport, i en el seu moment i actualment, no? Donem suport a la prefectura perquè faci les actuacions que corresponen fer.
En tot cas, des d'UGT confien que la sanció contra el DAF no afecti negativament en les negociacions del nou conveni.
I ressorgeix la polèmica per la reforma del nomenclàtor de la ciutat. Ara és la plataforma Sabadell per la República la que presentarà una moció al ple de l'Ajuntament perquè es retirin els noms de 12 dirigents franquistes dels carrers de la ciutat. L'entitat, però, també ofereix una dinàmica per escollir els seus substituts. Un procés participatiu d'un any de durada on la ciutadania Helena proposi una dotzena de noms nous.
Així és, la comissió del nomenclàtor torna a ser notícia. Després de l'últim informe publicat per l'Ajuntament, elaborat per Josep Abad, aixequés molta polèmica, aquesta comissió semblava que s'havia desdit el seu desig de treure de les vies de Sabadell els noms de dirigents de la dictadura franquista. El pròxim ple de l'Ajuntament, però, torna al debat. La plataforma Sabadell per la República presentarà una moció per treure de les vies i places de la ciutat el nom de 12 polítics vinculats amb la dictadura franquista. Aquesta retirada, però, va seguida d'un procés participatiu on els mateixos sabadellencs escollirien quins són els nous noms d'aquestes vies. Joan Balart, president de Sabadell per la República.
Una mica per desencallar el tema, nosaltres, més que proposar noms alternatius a aquests 12 carrers, el que proposem és que s'obri durant un any un procés participatiu on la ciutadania tinguem possibilitat de plantejar les nostres preferències i que la comissió de nomenclàtor pugui tenir en compte perquè amb un plaç de només llarg d'un any, doncs, puguin retirar els 12 noms que nosaltres plantegem de retirar i siguin substituïts per als 12 noms que, diguéssim, siguin més estimats per la ciutadania.
Sabadell és un dels 6 municipis catalans als quals la Direcció General de Memòria Històrica del Ministeri de Justícia ha reclamat que eliminin les restes de la dictadura que encara són presents als seus carrers.
Us ho hem dit en titulars, la línia R4 de Rodalies, la que passa per Sabadell, reprendrà demà el servei habitual després de l'accident de divendres. Els operaris de Renfe i Adif treballen durant tota aquesta jornada per retirar l'última part del tren accidentat a Castellcalí. A hores d'ara es manté el servei alternatiu per carretera entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa, pels trens de la línia R4 i entre Sant Vicenç de Castellet i Calaf, per als de la R12, que també s'ha vist afectada.
Una quinzena d'operaris continuen treballant per retirar la capçalera del tren de Rodalies que divendres passat va impactar frontalment a l'altura de Castellgalí contra un altre tren que venia de Lleida. Es tracta de la part del comboi més malmesa i per aquest motiu cal una grua de grans dimensions per tornar-la a encarrilar i portar-la a desballestar. Un cop s'hagi retirat, els tècnics de DIF hauran de treballar en els danys que s'han produït a la via. Antonio Carmona, portaveu de Renfe a Catalunya, explica que l'objectiu és que demà, a l'inici del servei, les línies R4 i R12 funcionin amb total normalitat.
al llarg del dia d'avui es retirarà el que queda del tren de la via, podran entrar els tècnics d'ADIF acabada de treballar i reparar els danys ocasionats a la infraestructura i en el moment que es donin les dues vies poder restablir el servei normal. De cara a demà al matí, l'objectiu és que s'asseguri el restablir el servei entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa pels trens de la línia R4 i R12.
En paral·lel, continua en marxa la investigació dels Mossos per aclarir les causes del xoc entre els dos convois en el qual va morir la maquinista d'un dels trens de 26 anys i en el qual van resultar ferides un centenar de persones. Tres d'elles han estat greu. A hores d'ara, la principal hipòtesi és que l'accident és fruit d'una cadena d'errors humans i d'un problema de senyalització a les vies. Sobre això, el portaveu de Renfe ha dit que a hores d'ara es treballa per entendre què va passar i quines errades es van cometre per tal d'evitar un altre accident d'aquest tipus en el futur. Es dona la circumstància que el de divendres és el segon sinistre d'aquest tipus en pocs mesos. Al novembre, un tren va descarrilar Vacarisses per una esllavissada provocant la mort d'un home de 36 anys.
L'accident de divendres ha tornat a generar indignació entre els usuaris de la R4 de Rodalies, que uneix Manresa amb Barcelona. Alguns dels viatgers afirmen sentir ràbia per la manca d'inversió que consideren pateix aquesta línia. Això és el que han explicat avui alguns d'aquests viatgers.
Home, jo trobo que és una mica, no sé si vergonyosa és la paraula que podria definir exactament, però que en menys de 3 mesos hi hagin hagut 2 accidents, pues em sembla fort, la veritat. I no et sents gaire segur agafant-lo.
Bueno, només diré que fa 100 anys que tardem el mateix a anar des de Manresa a Barcelona, una hora i mitja. Ja es veu el que cuiden aquesta línia. I, bueno, pues ja són 2 accidents en 2 mesos, pues, home, molesta una mica, la veritat. I a sobre som els que més paguem, perquè, clar, els de Barcelona tarden menys i a sobre som els que paguen menys. I els que paguem més són els que més problemes estem tenint. Una mica de ràbia fa, la veritat.
A mi els meus pares m'han dit que pugi darrere, o sigui, els vagons de darrere, per si passa alguna cosa o no sé, perquè ja... Però és que no pots fer-hi res, o sigui, ja l'agafes sí o sí, perquè és que no tens res més a fer, no tens més, com, cap més manera d'arribar-hi, doncs hauràs d'agafar-lo sí o sí, vulguis tu o no.
Els usuaris de la línia han convocat una manifestació per aquest vespre sota el lema Ja n'hi ha prou per reclamar més inversió i un servei més digne. Altres informacions del dia en format més breu. Comencem per una última hora i és que l'Audiència de Lleida ha condemnat a 45 anys de presó Ismael Rodríguez, el caçador de Vacarisses, acusat de matar 2 agents rurals a Aspa el 21 de gener de 2017. La sentència estableix, però, que el compliment de la condemna no podrà accedir als 40 anys de presó. El jurat popular ja el va declarar culpable d'assassinat amb traïdoria i atenuant de confessió i va descartar cap alteració psíquica que li impedís saber què estava fent quan va disparar. En base a aquestes consideracions, la sala ha decidit imposar a Rodríguez 22 anys de presó per cadascun dels 2 assassinats, un any de presó per un delicte de tinença il·lícita d'armes, ja que va disparar amb una escopeta per a la qual no tenia llicència i 1.080 euros de multa per un delicte contra la fauna. Desarticulat un grup de lladres que robava comerços mitjançant tècniques de contorsionistes.
Al cap d'aquesta banda s'amagava en un petit edifici enmig del bosc de Guantàma, Sentmenat. Fruit de les diferents gestions i investigacions realitzades pels Mossos d'Esquadra, s'ha arribat a la conclusió que els robatoris eren realitzats per un grup organitzat. El grup seleccionava els bars després de comprovar que s'hi podia accedir fent un forat des de l'escala sense ser descoberts pels veïns de l'escala i feien vigilàncies per constatar l'horari i el recorregut dels propietaris i treballadors.
La Forja Sabadell ha empaparat aquesta nit la seu de 5 partits polítics de la ciutat.
Així és, el PDeCAT, el PP, el PSC, Podemos i Esquerra Republicana s'han llevat amb la porta de la seu plena de cartells on s'hi podien llegir la nostra sentència, la independència. També criden a la ciutadania a mobilitzar-se a partir de demà, coincidint amb l'inici dels judicis als polítics independentistes.
Molt contents perquè això reflexa una vegada més que el club segueix creixent.
Tristeses.
Una mica tocat. Les coses han sortit com han sortit, però ja està.
Sorpreses.
De cop i volta, quan van acabar de perdre, es diuen que retiren, perquè s'han de retirar.
Satisfaccions.
Te dona molta confiança per jugar, per tindre el valor.
I també decepcions.
Porque es que no acertamos. Y nos falta pues la puntería.
L'esport és com la vida i el de Sabadell te l'expliquem de dilluns a divendres i de 2 a 3 de la tarda a l'Hotel Suís.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
5 minuts per arribar a les dues, la Moncloa es planteja convocar eleccions al Congrés i al Senat per al pròxim 14 d'abril.
Una data que avança l'agència EFE, que ja recull en diversos mitjans de comunicació. Els rumors arriben tot just un dia després de la manifestació que PP, Ciutadans i Vox van fer a Madrid i que pretenia instar Pedro Sánchez a convocar eleccions anticipades. La data del 14 d'abril cauria enmig del judici del procés i implicaria que les eleccions generals es farien només un mes i mig abans de les municipals i les europees del 26 de maig.
D'aquesta manera, Pedro Sánchez fa una advertiment als independentistes, que són claus en el debat de les esmenes als pressupostos que comencen a debatre's demà al Congrés dels Diputats. I a Catalunya, precisament, Quim Torra ha posat condicions a aquests pressupostos i ha apostat pel que anomena una resposta democràtica sobre el dret a l'autodeterminació en cas de sentències condemnatòries pels polítics independentistes.
El president de la Generalitat ha admès que sense el dret a l'autodeterminació, la figura del relator i la fi de la repressió, les converses no tiraran endavant. Per altra banda, Torra ha explicat els motius pels quals creu que Pedro Sánchez ha suspès el diàleg entre els dos governs. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
S'instal·la en l'imaginari, la pressió, en l'imaginari del PSOE, dos pinces. La pinça que li fan, la pinça de l'extrema dreta per un costat i la pinça del vell i ranci PSOE per l'altre. I apareixen les figures del Felipe González, l'Alfonso Guerra, el Josep Borrell, els barons, etc. I Sánchez es troba tenallat per les dues pinces. I per això diu, tiro enrere, vés a saber què pot passar-me amb aquesta manifestació de diumenge.
A tot això, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha assegurat que no indultarà els líders independentistes si arriba a la presidència del govern.
I una desena de detinguts en un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional contra el tràfic de drogues.
També és previst que es desmantellin diverses plantacions de marihuana des de primera hora del matí. S'han realitzat 9 entrades i registres a Tarragona, Reus i el Vendrell, així com en les comarques del Tarragonès, el Baix Camp i el Baix Penedès. El cas està sota secret de sumari i el porta al jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona.
La contraportada.
Les llars catalanes llencen cada any a les escombraries 35 quilos de menjar per persona, segons dades de l'Agència Catalana de Residus. Per revertir aquestes xifres, cal començar per despertar consciències i aconseguir que les famílies comprin només allò que necessitin. Una altra de les claus, però, passa pel reaprofitament d'aliments, és a dir, aprofitar les sobres per elaborar nous plats. L'entitat Espigoladors organitza a partir d'avui 5 tallers en diferents centres cívics orientats a treure el màxim profit dels productes que guardem a la nostra nevera.
A Catalunya, cada any es llencen a les escombraries més de 262.000 tones d'aliments, o el que és el mateix 35 quilos per habitant i any. Una quantitat que equival a llençar el menjar consumit durant gairebé 26 dies o a nodrir més de 500.000 persones durant un any, segons dades de l'Agència de Residus. A més, més de la meitat del malbaratament es produeix a les llars, més de 158.000 tones. És possible capgirar aquesta tendència? Sí, amb una mica de voluntat. La Núria Casas, del grup Espigoladors, ha fet aquesta reflexió.
A les llars llancem més del que podria semblar, per tant, sí que tenim molta feina a fer, i com tu comentaves, el primer és prendre en consciència de que existeix aquest problema i, en segon lloc, doncs, poder planificar una miqueta. Uh-huh. Si sabem quants dies de la setmana menjarem a casa, quantes persones serem, i planifiquem una miqueta els àpats, podem comprar de manera molt més adequada allò que acabarem consumint i, per tant, no ens sobraran coses.
Un dels factors que influeixen en aquest malbaratament és que les famílies cada cop tenen menys temps per cuinar i per planificar els menús setmanals. Precisament per donar eines per tal d'aprofitar al màxim tot allò que comprem i que no es faci malbé, Espigoladors organitza un total de 5 tallers a la ciutat, on en un parell d'hores s'ensenyarà a elaborar dos plats senzills. El primer taller s'ha fet aquest matí al Centre Cívic de Torre Romeu.
Ja directament opten per llançar un aliment perquè no tenen el temps de dir, ostres, ara això ho haig de reconvertir en un altre plat, no tinc el temps. En aquests tallers el que farem també seran receptes, totes elles, fàcils, ràpides, que fins i tot les podem cuinar per més d'un dia i deixar-les congelades per un altre. També molt conscients d'això, no? Que avui en dia un dels factors que ens fa que no acabem aprofitant-ho tot és el temps, la manca de temps.
Les dues pròximes dates confirmades són el dia 20 de febrer al Centre Cívic de Cal Balsac i el 18 de març al Centre Cívic de Can Llong Castellarnau.
Així posem el punt final. Un notícies migdia que hem fet amb el Toni González a les vies de so i amb el Julen Tortosa a la redacció. Que vagi molt bé. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora. Adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.